Les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
Cada divendres de 4 a 2 quarts de 5 parlem de salut i benestar. Parlem de tu. Cada divendres a partir de les 4 obrim el Vademécum a Ràdio Estel.
Gaudeix de l'esperit nadalenc i participa en l'adoració de l'infant a la façana del naixement. Vine els dies 21, 22 i 23 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre. L'accés és lliure, pujada al pessebre pel carrer Marina. I aquest any, amb una xocolata calenta pels assistents per fer més dolça l'experiència i ajudar a passar el fred. Viu l'esperit nadalenc a la Basílica de la Sagrada Família. El Nadal és sagrat. Viu-lo en família.
Debat a bat, el Bisbat de Lleida.
Benvolguts oients, ben trobats sigueu al programa Debat a bat. Avui entrevistem a mossèn Jové, que és el vicari general del Bisbat. Tot seguit us facilitarem l'agenda de la setmana i us informarem de les notícies més rellevants. Gaudiu el programa.
Avui, a la nostra nova secció Altres Mirades, el director de l'IREL, Ramon Prat, ens explica què és per ell allò que dona sentit a la vida.
Per a mi el sentit de la vida el trobo ara i aquí, parlant amb els que ens escolten per la ràdio, perquè jo no els veig, però sé que a l'altre costat hi ha rostres concrets, una sèrie de persones, única i irrepetible cada una, amb la que gastaré uns moments de la meva vida. I això és lo sempre, ara i aquí, concentrar-se en el present, viure aquest present. Llavors, per fer això, fa falta superar un parell de dos paranys molt negatius que ens alienen del present. Un és la culpabilitat en el passat. Coses que van passar, doncs un li va donant toms tota la vida, ja no existeixen i no està mai enlloc. Sempre està vivint de lamentacions, buscant culpables o sentint-se en un mateix, queixant-se, i l'altre gran parany és l'alienació en el futur, que és l'excés de preocupació. Ocupació sí que l'hem de tenir a la vida, preocupació no, si no sempre estem fora de la realitat. Quan un va superant aquests dos paranys de la culpabilitat del passat i la preocupació del futur i viu el present, jo ara mateix estic disfrutant d'uns dos minuts de la meva vida amb unes persones que potser no veuré mai, però que ens estem donant amor mutu, perquè jo els hi dono el que tinc i ells m'estimen escoltant-me. I, per tant, és un moment únic i irrepetible. A poc a poc així un va trobant sentits a la vida. Hi ha moments que tens un gran disgust i te l'has de superar com pots, o moments tens una cosa positiva i no t'hi has de dormir. Però vas trobant petits sentits. I a poc a poc hi anem trobant, jo vaig anar trobant un sentit en maiúscula, que és la vida com un fluir, com una dinàmica, com viure el present en confiança i abandó. I això és l'experiència central de la fe, coincideix amb la fe cristiana, que és viure el present en confiança i abandó. De fet, si haguéssim de resumir el cristianisme pràctic en la vida de cada dia, que dona sentit, almenys a mi me l'ha donat durant 70 anys, i ho veig tan bonic, que fins i tot t'il·lumina l'amor, que, bueno, no em fa por, no sé què passarà, i hi haurà disgustos, hi haurà de tot, però anirem vivint el present amb confiança i abandó. Llavors un s'adona de la bellesa de l'experiència cristiana, que és la fe, però la fe no és una abstracció. La fe s'aixeca cada matí amb mi, va dir Saint-Exupéry, en les seues obres i molts altres autors, i és aquella rialla que em fa la vida cada instant i em diu aixeca't amb il·lusió. Es manifesta en l'esperança i es fa real quan estimem. Per això ara voldria que aquests dos minuts fos un acte d'amor entre els que ens escolten i tots els que fan el programa de la ràdio i un servidor que també hi dedico aquests dos minuts de la meva vida. Ramon Prat, director de l'IREL.
Notícies del Bisbat.
L'empresa de reinserció Troballes celebra el seu desè aniversari.
Aquest passat 14 de desembre, el Paranim de l'Acadèmia Mariana Casa de l'Església ha acollit la celebració del 10è aniversari de l'empresa de reinserció Troballes, vinculada a la Fundació Jaume Rubió i Rubió i a Càritas Diocesana de Lleida. Durant la celebració, en la que també s'hi han fet presents els beneficiaris dels diversos projectes realitzats per dicha empresa, s'ha agraït especialment la feina realitzada pels voluntaris. Durant aquests 10 anys hi han participat 142 treballadors i han col·laborat 120 voluntaris.
El bisbe Salvador beneeix els jesusets a la catedral de Lleida.
Ha estat aquest passat diumenge 11 de desembre. El bisbe de Lleida ha presidit a la catedral l'Eucaristia del tercer diumenge d'Advent, l'anomenat Diumenge Gaudete, després de la qual, acompanyat pel conciliari de l'agrupació de pessebristes i canonge de la catedral, mossèn Vicenç Alfonso, ha beneït els jesusets. Aquesta celebració, organitzada per l'agrupació ilerdenca de pessebristes, va ser introduïda pel papa Joan Pau II. El cicle de Nadal, però, va començar el 8 de desembre, festa de la Immaculada Concepció, amb la tradicional col·locació del pessebre a la canonja de la Seu Vella i el posterior recital de Nadales, aquest any a càrrec de la coral Cant i Rialles, de l'àrea de la Dona de Capont, dirigida per Gemma Maria Naranjo.
Obres missionals pontifícies premia a un nen lleidatà.
L'alumne Ivan Canut, del Col·legi de les Dominiques de Lleida, ha quedat tercer en el concurs de targetes de Nadal que cada any organitza aquesta institució a nivell nacional. Els premis seran lliurats el proper 22 de gener a Madrid, coincidint amb el Dia de la Infància Missionera. Des de la Delegació de Missions de Lleida el felicitem, com també a les catequistes que cada any animen els infants a participar en el concurs.
L'entrevista.
Déu vos guard, amics, benvinguts al programa de Bat a Bat. Avui ens acompanya mossèn Josep Anton Jové, que és el vicari general del Bisbat de Lleida. Benvingut, mossèn Jové.
Ben trobat, eh?
Gràcies per acceptar la nostra invitació.
És un honor per a mi.
Mossèn Jové, podríem dir que un vicari general és un tinent de bisbe o un bisbe accidental?
Bueno, això d'accidental i de tinent de bisbe cal expressar-ho. Vol dir que fa les vegades de bisbe quan ell no hi és, a nivell, diguem, social, i també fa les vegades de bisbe en aquelles tasques que el bisbe li encomana encara que sigui ell present. És un ajudant, diguem, de bisbe, no?
Es parla d'aquest càrrec com a que el vicari general és un moderador o coordinador de la cúria. Això què vol dir?
La cúria és l'organisme que té l'Església i que fa, com diu la mateixa paraula, el cura, que té cuidado de tots els aspectes que hi ha en la diòcesi, els aspectes pastorals, aspectes administratius, aspectes de relació amb la societat. I, per tant, dintre la cúria hi ha molts apartats o molts secretariats, i llavors ell intenta que la cosa vagi funcionant d'una manera coordinada.
Llavors, per exemple, en aquesta vessant, en aquesta part administrativa de la Vicaria General, quines serien les seves funcions?
Pues seria que tot funcione bé a nivell de papers i a nivell de relació amb la societat i amb l'Església. O sigui, el bisbat com a tal té moltes vessants, una relació amb les parròquies, una relació amb les persones, una relació amb la societat, una relació amb l'Església, diguem, espanyola, catalana, espanyola i de Roma. Doncs a nivell de papeleo, no? De papers. I doncs que tot això funcioni bé. Aquest és un dels aspectes administratius. Guardar doncs els documents que vulgui bé, hi ha un arxiu diocesà on se guarda gairebé tota la història de molts anys que ha tingut l'Església. Hi ha la part administrativa, doncs, de tota l'economia del bisbat i de les parròquies que queden coordinades. Hi ha el patrimoni de l'Església, l'art, etc. No? Tot el que fa referència a la societat des d'un punt de vista més eclesial.
Això també inclouria llavors la, la relació, doncs, per exemple, amb altres ens que no són, que no són membres de l'Església, com ara la Generalitat o així.
Igual, igual, sí, sí, sí. L'Església, doncs, és una institució que té relació amb qualsevol institució, sigui civil, sigui religiosa o sigui local, no? Amb les persones, amb els ajuntaments, etc., perquè l'Església està insertada a cada una de les poblacions dels pobles, que allà també té alguna relació. I llavors els rectors dels pobles sempre tenen el diguem, per damunt amb ells, per dir-ho així, o juntament amb ells està el bisbat, la cúria, el bisbe, el vicari pastoral i altres sectors que hi ha en la diòcesi.
I en la vessant pastoral, el vicari general, quina tasca fa? Quina és la missió?
Doncs és impulsar i coordinar tota la labor que tenen les parròquies. O sigui, hi ha parròquies que tenen més necessitat de preveres, altres parròquies doncs, tenen altre tipus de necessitats. És a dir, que hi hagi aquesta connexió entre el poble, que està més a prop a través dels rectors, amb la resta de la societat o de la diòcesi.
I com s'articula això? Ho fan mitjançant reunions dels rectors, ja, arxiprestats, o com s'articula,
sí,
això?
Sí, una mica l'organització, l'organigrama de l'Església, diguem, per fer-ho així, no m'agrada, perquè és una cosa, hauria de ser una cosa circular, però la gent entén més una cosa com de dalt a baix. No m'agrada, però per entendre'ns, no? Hi ha el bisbe i el que coordina totes les coses i té el seu vicari general i altres vicaris. Llavors estan els arxiprestos, que són els responsables d'un sector de parròquies de la ciutat o dels pobles, i llavors a cada poble hi ha, o en molts pobles, hi ha un rector que coordina tota la labor pastoral. Sí. I llavors tot això està... No és que uns manin més, la paraula manar en l'Església no l'hauria de sentir mai. En l'Església mai se mana, se serveix. Encara que la paraula més, que potser entén més la gent, aquí el que mana és el mossèn. No, aquí el que mana és Crist. El mossèn el que fa és ser un servidor dels homes i, per tant, coordina tota aquesta labor.
Mossèn, amb aquest càrrec, vostè pràcticament deu conèixer tot el clergat de la diòcesi i deu tindre contacte freqüent.
Pràcticament el conec, no pràcticament, de veritat, conec tot el sector, tant a nivell dels que són sacerdots diocesans com els que són religiosos i també el món de les religioses, que també està coordinat d'una altra manera a nivell de bisbat. O sigui, qualsevol organització d'església o qualsevol grup d'església que es vulgui dir d'església ha de ser vinculada al bisbe.
I aquest contacte, què li aporta a vostè personalment?
Pues una gran tocada de peus a terra. Una cosa és el que es fa des dels despatxos i l'altra és el que es fa en el camp de la batalla, per dir-ho així, no? I, per tant, també m'aporta una sensibilitat i una sintonia amb els mossens, per dir-ho així, o amb els encarregats més directes de les organitzacions de l'Església. Una sintonia i veure els problemes, intentar als acostar, animar-los, o que ens animem mútuament, no tot és de dalt a baix, sinó també a vegades els que podem estar càrrecs i a serveis més, diguem, més amples, també necessitem del suport i del carinyo i de les crítiques constructives, diguem, per de la base.
A més de fer de vicari, vostè està prestant servei a diverses parròquies, no? Presta servei a Secà de Sant Pere, a Torre-serona i a Sant Isidre, a Gualda. I el fet d'estar a parròquies enriqueix la seva visió com a vicari general?
Moltíssim. Penso que un vicari general que no tingui contacte directe amb les parròquies serà un gran teòric de la pastoral, però no sabrà el que és tocar de peus a terra. Igual que un gran estratega, un gran pintor, que fa grans, un gran arquitecte que fa grans projectes, però que mai ha posat els peus en una obra, serà difícil que pugui entendre de les dificultats que puguin tenir llavors els operaris, els que siguin els altres. No? Per mi això és una cosa enriquidora. I, de fet, tots els serveis que he tingut a nivells diocesans, abans que era vicari de pastoral i ara que soc general, no he volgut deixar el contacte amb les parròquies.
Aquestes parròquies que vostè està portant, una és parròquia de ciutat, una altra és parròquia de barriada i una altra és parròquia de poble.
Exacte, sí.
Deuen tindre bastantes diferències entre elles.
Bueno, sí, sí, sí. La barriada, la barriada del Secà de Sant Pere és una barriada que és un poble gran, on la gent ens coneixem gairebé tots, cada vegada menys, perquè també ha anat creixent i la manera de ser de la gent va que ens anem separant una mica. Després hi ha l'Horta, que és el Sant Isidre, que això ja és més, són torres més disperses, ja costa una mica més. I després hi ha el poble de Torre-serona, que són unes 300 persones, on hi ha una relació molt, molt propera, molt cordial, on ens coneixem tots, no? I això també dona una gran satisfacció.
La majoria dels laics no ens assabentem de lo que fa el vicari general, però segur que ens n'estem aprofitant d'alguna manera. De quina manera ens estem aprofitant els laics, encara que no ho sapiguem, d'aquesta tasca del vicari?
Bueno, pues penso que a través de les orientacions que puguin arribar del bisbat. És a dir, el bisbe dona unes orientacions, el vicari general intenta doncs, aquestes aportacions o aquests plans que fa el bisbe portar-lo a terme a través dels sacerdots i dels delegats de les àrees que hi ha aquí el nostre bisbat. I tot això arriba, en definitiva, arriba als laics, perquè per això està l'Església, no? Per servir a les persones.
D'aquestes tasques que vostè porta, quina d'elles sent que li dona més vivesa i més sentit a la seva fe?
La tasca pastoral, la tasca d'estar en contacte amb les persones. Els papers són necessaris, però sempre han d'estar al servei de les persones. El que ens requereix la nostra societat o que l'empobreix són les persones, no? Això passa a nivell de govern, a nivell també civil. Si la societat no està al servei de les persones, és una societat que es deshumanitza. Quan els papers i els plans estan al servei de les persones és quan la societat s'humanitza. I, per tant, jo penso que això és el més important també des d'un punt de vista de l'Església. Si no estem propers a les persones, perdem el temps. Hi havia un gran teòleg que va escriure un llibre que deia l'Església que no serveix, no serveix per a res. Aquest és una mica el sentit. I això el que a mi personalment m'enriqueix aquest tracte personal amb les persones.
Llavors, aquesta part administrativa, perquè vostè tingui sentit, l'ha de lligar com un servei també
claro,
a Crist.
Claro, claro. No és pensar pel dia, el dia de demà, encara que s'ha de pensar, i la història també s'escriu i ens ajuda, no? O sigui, una història ben feta ajudarà els que vinguin darrere nostre. I per això és important també els papers i els arxius, etc. La història s'escriu, se viu i s'escriu. I aleshores, quan més objectiva pugui ser, millor.
Ens ha comentat que un dels puntals de tota la seva vivència és la part pastoral. Mm. Quina és aquesta riquesa que li aporten les parròquies?
Doncs és el sentit de la meva vida, el sentit de la fe. Per mi la fe no és una cosa abstracta, no és creure coses, sinó que és estar, sentir-te estimat de Déu, sentir-te estimat, i això, aquesta sensació de sentir-me estimat de Déu és una cosa que és molt difícil explicar-la, no? Com l'enamorament, és molt difícil. Quan un se sent estimat d'una altra persona és molt difícil, però això és el que dona sentit a la meva vida i a la meva vocació. I em vaig fer...
Quan està a les parròquies i està... Vostè com se sent? Se sent compartint la fe? Se sent enriquint la seva fe? Enriquint la fe dels feligresos?
És tot és una barreja. És un do, donar i rebre, o rebre i donar, no? És una mica tot això. Passa el mateix que amb la família. El pare i la mare, quan se donen els fills, que reben molt també dels fills. I el que donen, ho reben. I és aquest feedback, no? Jo dono i rebo i dono. El mateix que ha fet Déu amb nosaltres. Déu se'ns ha donat i nosaltres, com a resposta, li donem a ell que això és la fe.
I tot això, com va començar? Vostè quan se va fer capellà?
Jo de molt petit. Bueno, vaig fer capellà i de gran, als 22 anys, però vull dir, la vocació va ser... No sé, tampoc no podria dir quan va sortir. Jo de petitet, als 10 anys, al meu poble hi havia un mossèn que em va caure amb gràcia, i llavors era els anys 50 i pico, 50, I en aquella mossèn, pues mira, el mossèn va dir que t'agradaria anar al seminari. A mi, pues, el que feia el mossèn m'agradava. I llavors, doncs, a través, llavors jo tenia 10 anys quan vaig entrar al seminari i has anat progressant i has anat descobrint aquesta vocació amb totes les exigències, totes les renúncies i també tota la plenitud que et donava. I vas passant les teves crisis, no? La crisi d'adolescència, la crisi d'enyorament. Jo era molt, molt enyoradís en aquell temps, però bueno, ho vas fer i això te va enfortint. O sigui, crisis molt fortes de cara a la meva vocació no n'he tingut. O sigui, ha estat una cosa normal. Així que pot haver moments que un a la seva joventut ha descobert una cosa que deu el crit per allà, ho ha anat descobrint poc a poc, sense cap trauma.
Sí, que va ser un procés així bastant procés, natural.
Sí, lent, un procés lent, natural. No hi ha hagut salts.
I quina sensació li ha portat a vostè aquesta vivència?
Pues de felicitat i d'alegria.
En els moments difícils de crisi, encara que no fossin molt freqüents.
Sí, sí. A més, no sé si això és una virtut o no, però en la meva vida sempre he tingut una mica sentit de l'humor, no? Una mica irònic, però amb el sentit bonic de la paraula. No dramatitzar les coses, ni quan van bé, ni desanimar-me quan van malament. Sé que les coses tenen altibaixos i ara toca patir, doncs toca patir, endavant, i després toca gaudir, doncs disfruta d'aquest gaudiment. Penso que això és una cosa que a molts feligresos o a molts capellans o a molts seglars avui dia a la nostra societat falta aquest sentit de l'humor.
O sigui que és una bona estratègia de les que utilitza vostè.
No, jo penso que sí. No sé si l'utilitzo, però per mi em va molt bé. No? Si va bé els altres, bé, però a mi jo disfruto.
Què se sent tenint aquesta doble visió que té vostè de l'església, diguem-ne, més jeràrquica i aquesta església més propera a la gent?
Doncs pues és coses ambivalents. Hi ha molt moment doncs, que et fa pena perquè coneixes l'església més de dintre. I altres moments doncs, et dona una joia molt gran perquè també coneixes l'església de dintre i veus moments i persones de molta vitalitat interior i com Déu va treballant i també veus doncs, les mancances i les pobreses i els pecats, per dir-ho així, que tenim tots. L'església com a col·lectivitat, diguem-ne, la jerarquia, per dir-ho així, és tan pecadora com els altres que estem al carrer. Ni són més bons ells, ni més dolen dels altres. Ni tenim més obligació un que uns altres. En certa manera, potser hi ha més responsabilitat aquells que intentem servir als demés.
Com hem d'abordar aquestes situacions que no funcionen?
Pues amb calma. Amb calma. Quan hi ha un terratrèmol que no es pot perdre és la calma, no? Tampoc s'ha de dir tirar-ho a l'esquena, no? Però, bueno, pues, i ara ens toca viure aquest moment, analitza, prega. Penso que avui dia necessitem molt temps de pregària, vivim en una societat molt accelerada i no tenim temps ni pel silenci. I el silenci sempre és una cosa que ajuda a créixer a les persones. Si no es creix en profunditat interior, difícilment llavors un la pot donar a l'exterior.
Mossèn, finalment, voldria adreçar algun missatge als nostres oients?
Pues esperança i alegria. Penso que tant els que són creients com els que no són creients estem tots al mateix barco, no? Uns pensem i sentim la presència d'algú que bufa, que és l'Espírit, i uns altres potser no ho senten, però estan al mateix barco. I, per tant, tots ens hem d'ajudar. L'Església sempre ha de ser o s'ha de definir com la servidora del poble, és el poble de Déu. I, per tant, tots hem de continuar amb alegria i amb esperança. Aquest món s'ha ja salvat per Jesús.
Moltes gràcies, mossèn, per acompanyar-nos. I a tots vosaltres, gràcies per haver-nos escoltat. Salutacions cordials. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Taula rodona nadalenca a la parròquia de Sant Martí.
La capella de la parròquia de Sant Martí acollirà el dimarts 20 de desembre una taula rodona amb el títol Les nostres vivències de Nadal. Estarà moderada pel Joan Lluís Salinas i participaran l'etnòleg Joan Bellmunt, dos estudiants, Loreto Coma i Miquel Coma, Franz Josef Gengesbach, la religiosa Aura Marina Casimiro i el matrimoni Elena Nadal i Jorge Lampurnés. Serà a les 8 de la tarda a la capella de la parròquia de Sant Martí.
El bisbe celebra el Nadal a la presó i a la catedral.
El bisbe Salvador presidirà el 24 de desembre l'Eucaristia al centre penitenciari de Ponent. Serà a les 11 del matí. El dia de Nadal, el bisbe Salvador presidirà l'Eucaristia de Nadal a les 12 del migdia a la catedral.
El pensament.
La maduresa de l'home és haver recobrat la serietat amb què jugava quan era un nen. Friedrich Nietzsche.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Sobre el matrimoni cristià. Fa uns dies vaig tenir la sort i l'honor d'exposar un tema molt debatut en aquests últims temps. El títol era El matrimoni en la societat d'avui. Formava part d'un cicle de conferències organitzat pel Departament de Ciències Jurídiques de l'IEI. Des d'un primer moment vaig pensar que com a bisbe se'n demanava una exposició de com definia i tractava el matrimoni l'Església Catòlica. S'afegia, a més, l'adjectiu actual, com a concreció o complement al desenvolupament del que ha supost per aquest sacrament l'últim document del Papa Francesc sobre aquest tema. Es tracta de l'exhortació apostòlica L'alegria de l'amor, que ha tingut una bona acollida a nivell general, tot i que s'han aixecat algunes veus que demanaven alguns aclariments sobre determinats aspectes que afecten a unes situacions d'encaix complicat en l'ordenament canònic. Aquesta segona qüestió va ser abordada en les dues primeres conferències per experts en dret i responien als enunciats següents. Motius per les quals cal plantejar la nulitat matrimonial i actualitat sobre el procés de nulitat. La meva aportació va consistir en exposar amb claretat l'ensenyament de l'Església sobre el matrimoni cristià. No era menor l'encàrrec rebut i tenia les seves dificultats per l'ambient que en l'actualitat envolta el seu tractament. Fins i tot, en ocasions, amb la pretensió que l'Església silenciï la seva doctrina o que l'acomodi als plantejaments que regeixen en l'anomenat univers sociocultural del món d'avui, no és el cas dels organitzadors d'aquest cicle. Vaig proposar el següent esquema de treball en forma de petits capítols responent al títol de la conferència i al cicle, contextualitzant el marc del tema proposat, aportant una síntesi doctrinal sobre el matrimoni catòlic, informant sobre alguns textos recents de l'Església sobre el sacrament del matrimoni i, finalment, mostrant els diversos matisos en la percepció de la institució matrimonial des dels documents esmentats i, sobretot, des de l'alegria de l'amor. Finalment, en una mena de conclusió, vaig voler incidir en la importància fonamental que l'Església ha donat des de sempre al matrimoni. Vaig recordar l'immens treball de persones i institucions cap al matrimoni i la família cristiana en els últims anys. Vaig fer notar el dret de l'Església a exposar amb tota llibertat els seus propis plantejaments sobre els diferents àmbits en què es mou l'ésser humà, acceptant amb profund respecte altres posicionaments mentre no siguin atemptatoris a la dignitat de la persona. Per acabar, vaig exposar els matisos pastoralment positius que ha volgut introduir el Papa Francesc en aquest important tema que resumia en la conjugació de tres verbs: acompanyar, discernir i integrar la fragilitat.
Ja hem arribat al final del programa d'avui. Us convidem a quedar-vos Amb el toc d'humor de mossèn Jové i el seu missatge quan ens diu que l'Església és servidora i de la necessitat que tenim de la pregària i el silenci. Fins la setmana vinent.